Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Els incendis que cremen a la província d'Ourense obliguen a suspendre la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Galícia. L'onada de focs, que afecta Espanya, empesa per l'onada de calor, ja ha obligat a desallotjar almenys 6.000 persones i ha provocat la mort d'una altra persona a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que s'ha restablert la circulació entre Ourense i Santiago de Compostela, la línia d'alta velocitat entre Galícia i Madrid segueix tallada per la proximitat del foc a les vies, segons informen Adif i Renfe, que ja ha començat a traslladar per carretera els viatgers afectats. Amb diversos focs actius, Galícia pateix una onada d'incendis preocupant, ha dit la consellera de Medi Rural de la Xunta, mentre que la Guàrdia Civil investiga una dona com la possible autora de 5 focs la setmana passada a La Corunya. El govern d'Andalusia també apunta com a intencionat l'incendi forestal de Tarifa a Cádiz i a Castella i Lleó la policia ha detingut un treballador forestal pel foc que va cremar més de 2.000 hectàrees a Avila a principis d'agost. Dani Sall, deixa Catalunya Ràdio Madrid.
Més notícies amb Màlic Giral Robert.
Un temporer de la fruita va morir ahir durant el pic de l'onada de calor mentre treballava al Carràs, al Segrià. Va ser poc abans de les 5 de la tarda, quan els termòmetres marcaven aquella hora més de 40 graus. Els serveis d'emergència van rebre l'alerta que un treballador s'havia marejat mentre collia. Quan hi van arribar, l'home ja no tenia pols i no el van poder reanimar. Ara se li farà l'autòpsia, que haurà de determinar què va provocar la mort i si té cap vinculació amb la calor o es tracta de causes naturals. Mentrestant, la UGT ha exigit a l'administració que intensifiqui les inspeccions de treball davant les altes temperatures. Antònia Fuentes, secretària d'Acció Sindical de FICA UGT.
Por pura coherencia, aunque tengas desconocimiento de la normativa, aunque tengas desconocimiento de tu responsabilidad, yo creo que por coherencia se debería de saber o se debería de entender que no se puede trabajar expuesto a este tipo de temperaturas tan extremas.
24 països, la majoria europeus, reclamen a Israel que permeti l'entrada d'ajuda humanitària urgent a Gaza. Parlen de fam a nivells inimaginables. En un informe, mentrestant, Israel afirma que no hi ha cap senyal de malnutrició generalitzada a la franja.
L'exèrcit ucraïnès reconeix que es troba en una situació difícil en els combats als fronts propers a les ciutats de Provozk i Dobropilia, Donetsk. És un nus de comunicació per carretera clau per prendre el control de la regió. Les forces ucraïneses també han informat que han enviat reserves per bloquejar els avenços de petits grups de tropes russes a la zona. L'operació militar russa posa més pressió a Kiev perquè accepti una cessió de part del seu territori a Rússia, una possibilitat que ha apuntat el president dels Estats Units Donald Trump abans de trobar-se divendres amb el seu homòleg rus Vladimir Putin a Alaska. Mentrestant, Zelensky continua els contactes diplomàtics. Avui ha parlat amb el president turc Recep Tayyip Erdogan i en una piulada a la xarxa social X ha afirmat que tots dos estan d'acord que una pau injusta per a Ucraïna no seria duradora i només serviria per encoratjar Rússia a apoderar-se de més territoris. El president ucraïnès ha agraït a Erdogan el seu suport a la sobirania d'Ucraïna i a la seva integritat territorial.
El govern de Sant Feliu de Buixalleu a la Selva expulsa la regidora no adscrita afiliada a l'Aliança Catalana i es queda en minoria. L'edil, un dels quatre representants que va obtenir Esquerra Republicana el 2023, va abandonar el partit i va signar un conveni de col·laboració amb el de Sílvia Oriols el mes passat, però fins ara es mantenia l'executiu municipal. Segons ha avançat Nació Digital, l'han fet fora per incompatibilitat ideològica. Investigadors catalans identifiquen en ratolins una nova via més eficaç per tractar el càncer de pulmó de cèl·lula petita vinculat al tabac i molt agressiu. El que han fet ha estat afegir al tractament estàndard de quimioteràpia i immunoteràpia un tercer fàrmac, un inhibidor d'un gen present en aquests tumors. Han obtingut bons resultats perquè inhibir el gen millora el pronòstic d'aquest tipus de tumors que, tot i que representen el 15% de tots els càncers de pulmó, tenen una mortalitat molt alta perquè són molt resistents als tractaments. Ho explica a Catalunya Ràdio Edurne Arriola, investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i responsable de l'estudi.
Les cèl·lules que no deixen actuar a la immunoteràpia, amb la inhibició de MET, es redueixen i deixen que les cèl·lules immunes bones, o sigui, les que ataquen el tumor, puguin actuar.
Els esports, amb Oriol Corral, bona tarda.
Bona tarda. El Real Madrid s'oposa a la proposta que el Villarreal-Barça es jugui a Miami. Així ho ha expressat en un comunicat en què demana a la UEFA i a la FIFA que no autoritzin el partit perquè creuen que adultera la competició. El Barça sabrà entre avui i demà si la baixa de Ter Stegen serà de curta o llarga durada. Això ho ha de determinar la comissió mèdica de la Lliga i és condició indispensable per inscriure Joan Garcia. Ja se saben els horaris de la primera jornada de la Lliga femenina, que començarà l'últim cap de setmana d'agost. El Barça debutarà a casa contra la Lama de Múrcia el dissabte 30 d'agost a les 8 del vespre. L'Espanyol ho farà el diumenge 31 d'agost a les 12 del migdia a la Ciutat Esportiva davant l'Atlètic de Madrid i el Badalona jugarà al camp del Depor dissabte a les 6 de la tarda. A l'europeu masculí d'hoquei herba, la selecció espanyola amb 11 catalans s'ha classificat per a les semifinals. Ho ha fet derrotant per 2-1 la selecció belga. I en bàsquet, el Girona ha fet oficial la renovació de l'última MVP de la Lliga femenina, l'australiana Chloe Bibi, que continuarà una temporada més a Girona. Bibi està jugant ara la WNBA amb les Indiana Fever.
Fins aquí les notícies.
Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest estiu, protegeix-te de la calor. Beu aigua i refresca't sovint. Busca ombres o espais frescos i evita sortir al carrer a les hores de més calor. La calor pot afectar-nos a tots, però especialment als infants, la gent gran i les persones vulnerables. Tinguem-ne cura. Pla Clima. Ajuntament de Barcelona.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui dimarts...
El doblatge és cultura.
La Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio sobre el doblatge en català.
Continuarem descobrint qui s'amaga rere les veus de la història del doblatge en català.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canvien rutines i horaris. Qui pot, clar. Però el que no canvia és que al matí de Catalunya Ràdio continuem fent-vos companyia. Us expliquem tot el que passa, amb tot el context, i també, evidentment, mirarem de distreure'ns.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu el farem plegats.
A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu. Amb Roger Carandell.
ABAC us patrocina aquest espai de la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio i prepara la tornada al col·le més guau amb Abacus. Participa i guanya.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Avui, gràcies a Abacus, tenim un val regal per valor de 100 euros per bescanviar en qualsevol de les seves botigues. Això vol dir llibretes, carpetes, bolis, llapis, llibres, tot el que hi hagi a l'Abacus, i anar a carregar una mica abans que comenci la temporada regular, anava a dir, el setembre.
La temporada regular.
Les escoles, la majoria de feines i tot plegat. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Avui el tema és d'actualitat. Vull dir que si s'ha estat una mica el cas, és fàcil la resposta. Rosa Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques?
Des de Barcelona, sortim de la feina.
Molt bé. Has fet vacances?
Les he fet jo, sí.
Ja estàs com nosaltres, eh? Que som els primers
però...
que hem tornat.
Exacte.
Però s'està tranquil aquests dies a Barcelona.
Sí, l'únic que punyeta és la calor, però pel demés sí.
L'Enric ens ha dit que baixava una mica, que tindrem una treva d'un parell tres de dies. Bueno, aprofitem-la. Rosa Maria, sí, vaig a fer-te una pregunta sobre el gran eclipsi solar de l'any que ve. És una de les notícies del dia. I aquí va la pregunta. El 12 d'agost del 2026, just d'aquí a un any, el cel s'enfosquirà per complet. Quant temps fa que no es veu un eclipsi total a Catalunya? Et dono tres opcions. 50 anys, 120 anys o 2 anys?
120.
Doncs la resposta és correcta. L'últim eclipsi solar total que es va poder veure des de Catalunya va ser el 30 d'agost de 1905. Per tant, el 12 d'agost serà el primer eclipsi total visible des de casa nostra des d'aquella data, i tens tota la raó, que fa 120 anys que no se'n veu cap. Per tant, Rosa Maria, un val de 100 euros per bescanviar en qualsevol botiga de la Bacus.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu, bon estiu.
Passen 11 minuts de les 5 de la tarda. Atenció, Aleix, perquè tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que s'ha emès fa pocs minuts.
De fet, ja descarreguen xàfecs, com dèiem, acompanyats de tempesta al Pirineu i Prepirineu. Per tant, ja han començat aquests xàfecs que anunciàvem amb el nostre company Enric Agut, que podien arribar al llarg d'aquesta tarda en aquestes zones, Pirineu i Prepirineu de Catalunya. I, a més, com deia, s'ha emès un avís de temps violent pels nuclis de tempesta que s'estan desenvolupant entre el sud del Pallars Jussà i la Noguera. Avís per temps violent que va acompanyat o pot anar acompanyat de pedra de fins a 2 centímetres de diàmetre, també de vents, de ratxes de vent fortes, també de tornados, esclafits o mànegues. Per tant, en aquestes zones, com dèiem, de Pallars Jussà i Noguera, sobretot a la zona sud, precaució si heu de sortir de casa perquè pot haver-hi doncs aquest temps violent en aquesta zona. Com a mínim, una horeta o així, segons marca el Servei Meteorològic de Catalunya, aquestes ratxes de vent, aquests esclafits, tornados, mànegues que poden fer acte de presència. Per tant, precaució des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens diuen que des de Tremp és com molt visible la tempesta, que es veu perfectament com està descarregant.
La cortina d'aigua, ja.
Totalment. 93207474, si les persones afectades per aquesta tempesta ens ho volen explicar, qualsevol cosa que passi. 93207474. Anem a saludar l'Anna Hernández. Anna, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Per aquí com ho tens? Res de pluja, no?
No, tant de bo, Roger, tant de bo, perquè fa una calor que això és ben insuportable.
T'ho estic mirant i res, eh? Res per aquí. Ni un núvol, em sembla.
No ha de venir ni una gota, eh?
Ni de resquitlló, eh?
Cel serè, no?
No, el cel és absolutament blau. Sort que ara estem en una zona que està coberta d'arbres i hi ha una mica d'ombreta, però és que ni a l'ombra, eh? L'aire és bullint.
Clar, ens parlaves que havies sortit de la ciutat de Barcelona a P7 amunt.
Correcte.
Força estona, llavors has com girat a l'esquerra.
Sí.
I t'has trobat una massa d'aigua molt gran. I llavors...
una massa d'aigua que tinc aquí al davant, molt gran.
Que no és el mar, has dit?
No és el mar.
I llavors, a veure com ho expliques, eh? Perquè la gent d'aquesta zona s'enfaden molt quan els que som de fora ens equivoquem.
Ai, ara no em posis la por al cos, Roger. Què, et dic ja on soc o no?
Bueno, és que t'estic veient el guió i t'estic prevenint.
Ah, I alguna cosa no està ben escrita, no? Bueno, ho intentarem fer com puguem.
Digues a quin poble ets, quina ciutat.
Estic a Banyoles. Banyoles, poder. Banyoles.
Sí, Banyoles. Ets a Banyoles.
Banyoles.
Però aquesta massa d'aigua vigila molt. Com ho expliques?
És la de l'Estany, de Banyoles.
Ah, això sí.
Ai, senyor, em sento com en un examen. Que he ficat pantà, no?
No, el guió veig llac de Banyoles.
Llac, no. A l'Estany de Banyoles estic.
Gairebé has de sortir per potes de Banyoles.
No
em
delatis, Roger, però què és això? Escolta'm una cosa. Bueno, en fi. Una, Roger i Mariona, que et sento. Una pregunta. Us heu trobat mai, no?, que heu anat en un espai natural, com per exemple aquest, i hi havia molta, potser massa gent, o que els del costat ho deixen tot fet una porqueria, o que en un espai de desconnexió la gent crida, posa música, es banyen on no toca... Suposo que és una cosa recurrent per mala sort, no?
Sí, la gent a vegades li costa comportar-se quan van a llocs comuns i espais naturals, i ho deixen tot fet una porqueria. Passa habitualment, això.
Totalment. Són coses que molesten molt i, a banda d'interrompre el descans i el gaudi de la gent, doncs contribueixen també al deteriorament del medi ambient. Avui m'he desplaçat fins aquí, fins a Banyoles, per parlar d'una figura clau per evitar o almenys disminuir aquesta mena d'actituds als espais naturals protegits de Catalunya. Parlo dels informadors o educadors ambientals. Són persones que vetllen cada estiu perquè tota la gentada que s'aplega en zones fluvials, en pantans, en estanys, com en el cas d'ara, doncs, que ho fan per refugiar-se de la calor, doncs es comporti tal com ho ha de fer.
Aquests informadors, dius que estan repartits per tot Catalunya, però tu has triat l'estany de Banyoles. Per algun tema en concret?
Sí, de fet aquest any hi ha 199 informadors repartits per tot Catalunya, però per primera vegada hi ha informadors en espais naturals gestionats per consorcis, com és el cas, per exemple, de les Gavarres a l'Empordà o el cas de l'estany de Banyoles. Són espais que arran de la pandèmia van guanyar molts visitants i, a més, doncs, hem de pensar que, a diferència d'altres estanys d'alta muntanya, com poden ser els de Sant Maurici, per exemple, els de Banyoles són superaccessibles. De fet, quan hem arribat, ens hem saltat de llarg, diguem, l'aparcament de l'estany i ja eres dins de la ciutat. Per tant, està això aquí mateix i pots aparcar pràcticament a dins de l'espai natural, està a tocar, com dèiem, de la població i, per tant, té molts més perills d'estar massificat i que, per tant, es faci malbé aquest territori. Ara estem passejant per aquí, anirem fent aquesta connexió una mica així en moviment.
Hi ha molta gent ara o què, al teu voltant?
Clar, aquí on sóc jo, no perquè ja et dic, fa moltíssima calor. Ara, hi ha una zona a dins de l'estany, que és una zona de bany, que està habilitada per això, per banyar-se. Allà se sent un brugit de gent, se sent moltíssimes persones que estan banyant-se i, de fet, les veiem des d'aquí allò una mica lluny, però allà sí que hi ha moltíssima gent banyant-se, clar, refrescant-se. Mm-hmm. Veiem gent, de fet, amb parasols, com si això fos la platja.
Com una platja,
cosa.
Sí, clar.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí. Com dèiem, això que estem fent ara, no? Ara estem per aquí passejant a veure si passo una miqueta d'aire, no ho faig sola, vaig ben acompanyada, primer de tot, d'una educadora ambiental, la Maria Tubert, també el tècnic coordinador del Consorci, el Miquel Campos, i finalment el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament i també Batlle d'Aigües, l'Albert Tubert. Molt bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Suposo que en un món ideal no hauria de fer falta, no?, aquesta figura vostra, Maria, d'avisar la gent perquè tothom respectaria el medi ambient, no?
Sí, pensem que sí. El món ideal no existeix, però malauradament.
Ben bé, quines tasques són les que feu els informadors?
Bé, nosaltres som educadors ambientals, ens dediquem a aquesta feina per poder educar la gent de les activitats que es poden realitzar en aquests indrets de paratges naturals. Hi ha unes activitats reglamentàries, o sigui, s'ha de preservar l'entorn, per tant, no pots fer qualsevol cosa que et vingui de gust. Llavors, segons on, doncs, tu tens, et pots banyar o pots pescar, en aquest cas pesca sense mort, però ho has de fer en zones delimitades. Clar. Llavors, nosaltres estem fent rondes en tot l'estany i anem controlant aquestes activitats. Si es fan correctament, si no es fan, doncs se'ls avisa, se'ls informa, se'ls educa d'alguna manera perquè puguin realitzar-ho correctament.
De fet, amb l'estona que portem aquí, que és amb junts, que és més o menys una mitja horeta, ja hem vist uns nois que pescaven on no tocava, no? Que ja els heu vist, heu dit, ai, aquells nois que pesquen on no toca, i hem vist una gent que passava pel carril bici caminant en comptes del lloc de caminar, no? Vull dir que van passant aquestes coses i segurament moltes d'elles són sense mala intenció.
Correcte. Sí, la gent de vegades ve aquí, veuen aquest entorn, passegen, ho fan de manera, diguem, lúdica, evidentment, i no saben, o no veuen, o no tenen, diguem, la perspectiva de dir, ostres, però no puc passar. Passen per allà on els hi sembla, però després nosaltres estem aquí, doncs, per dir, escolteu, mireu, podeu passejar tranquil·lament, però vigileu que aquí és un carril bici, que no us vingui una bicicleta, aquestes cosetes, doncs, els anem informant i els anem donant una miqueta de tocs d'atenció.
Maria, molt bona tarda.
Bona tarda.
Anna, li puc fer una pregunta, la Maria?
Sí, tant, per favor.
No, volíem saber aquí a l'estudi quines són les infraccions estrella de l'estany de Banyoles, aquella que dius, estic ja cansada de repetir-ho, això.
Mira, et diria, potser, és que n'hi ha diverses, no una puntualment, però podria dir-te gossos deslligats, per tant, tots els amos que tinguin gos els han de portar lligats, absolutament aquí i a tot arreu. Gent que es banya en zones que no està permeses, perquè bé, fa calor, veus l'aigua i el que és el que fas doncs, és posar-te a l'aigua, per tant, aquesta és una altra infracció habitual. Pescadors que d'alguna manera doncs, surten de les seves zones, diguem, reglamentàries, també en trobem vària gent d'aquest tipus, i bàsicament seria, i bicicletes amunt i avall que passen per zones que no són permeses. Llavors serien bàsicament aquestes 3 o 4 incidències. Res greu tampoc, vull dir.
I per tant, quan veus algú que fa aquestes infraccions, Quin és el procediment? Us acosteu i què és el que els dieu?
Nosaltres sempre anem en parella, un es posa davant, diguem, a donar la informació, a avisar la persona educadament, nosaltres els informem, donem el motiu pel qual no està correcta aquella acció, no és només prohibir, sinó explicar el per què, quin motiu, i seguidament doncs, els hem donat la informació i aquí ens quedem, perquè nosaltres no som policies, no som forestals, no som gent que puguem donar cap multa, llavors els informem, els avisem i ells estan assabentats. A partir d'aquí és responsabilitat seva de l'acció que puguin fer posterior.
I com s'ho agafa la gent normalment? Fan cas i ho entenen o hi ha algú que s'hi enfada una mica?
No, la gent s'ho agafa bé, t'agraeix a vegades la informació fins i tot. Molt poqueta gent hem tingut problemes que s'hagin pogut enfrontar o que no hagi estat d'acord amb les nostres explicacions. En la gran majoria, et diria que un 99% la gent ho accepta i a més et demana disculpes moltes vegades.
Clar.
Maria, porteu uniforme, dic, per identificar-vos si algun dia vinc per aquí. Sí? Com
sí,
aneu?
Sí, anem ben guapos. Bueno, portem, diguem, la camiseta amb els anagrames corresponents a la Generalitat de Catalunya, el Consorci de l'Estany, anem identificats com a educadors ambientals i bé, ens veuen de lluny, sí, que ja ens diuen la parella de blau, sí, de blau cel.
És un blau molt potent.
Un blau molt bonic.
La bicicleta també té aquesta mena de bandera que hi posa.
Fem rondos amb bicicleta,
sí,
també.
Ja, sí, es veu perfectament. Sí. Els hem reconegut a l'instant, tot i no conèixer.
Sí, sí,
que
sí,
bé,
sí,
que bé,
sí,
funciona, sí, l'uniforme. I, sí, Maria, podeu multar a vosaltres? Porteu una llibreteta?
No. Nosaltres introduïm les incidències, això sí. Tenim tot un reguitzell d'incidències entrades, però nosaltres no multem. No tenim la potestat per posar multa, ni molt menys. Nosaltres fem l'avís i si la incidència és bastant greu, llavors sí que donem, diguem, l'avís a la policia, a Mossos d'Esquadra o forestal, el que correspongui per la infracció que pugui ser més greu. Això sí.
La gent, de fet, també pot venir a xivar-se, que diguem, i dir, ostres, estic veient allà que hi ha algú que està pescant on no toca...
A col·laborar, direm, Anna, no? Més que xivar-se, a col·laborar, no?
A col·laborar, correcte.
Sí,
més aviat.
Com podem col·laborar, no?
Correcte, sí, de vegades ens ve alguna gent, alguna persona espontània, mira, nois, hem vist allà una persona que s'està banyant i no sabem si és correcte o no. Bé, llavors nosaltres els agraïm la informació i després anem a fer nosaltres el vistazo.
De fet, com deia, Roger, tinc aquí, no estem només amb la Maria, tenim el Miquel Campos del Consorci, no?, com a coordinador. Tu, Miquel, com veus que s'hagi incorporat aquest espai aquí a l'Estany? Perquè, com dèiem, és el primer any que si no anem malament, que hi són ells.
És el primer any complet que podem fer des de Setmana Santa. Per Setmana Santa, per exemple, vam estar treballant a la platja d'Espolla, que es va emplenar. És un estany...
És aquí al costat, no?
Aquí al costat, a uns pocs quilòmetres, i allà sempre tenim problemes quan s'omple d'aigua. Aquí a l'estiu, doncs, també és una zona, el que és ben bé el Pla de Banyoles, on es troba l'Estany, és una zona d'alta freqüència i realment els joves sí, busquen zones per banyar-se i a vegades de forma no molt correcta, però fins i tot s'enfilen a sobre els aguaits i salten des del teulat a l'aigua, que deu ser una aventura, jo no podria fer-ho perquè em faria mal, però sí, ells s'ho passen bé fent-ho d'aquesta manera i es poden fer mal de veritat i llavors haurien de córrer tots, no?
Clar. Hi ha un tema aquí que és el dels musclos zebra, que a mi m'han explicat que és una mena de plaga, no?, que amb la que cal anar molt alerta i amb que a vegades hi ha problemes amb la gent que ve de fora, fa servir les seves embarcacions, i aquí hi ha un tema, no? Explica'ns què és, perquè això de musclos zebra no ho havia sentit mai.
Bé, és un bivalve d'aigua dolça, com un musclo, però molt petit, que tenim en presència en algunes masses d'aigua, per exemple, a l'Ebre, a la Baells, per exemple, al pantà de la Baells també n'hi ha, i a Banyoles és un lloc que és lliure d'aquest musclo. Si ens arribés aquest musclo, doncs potser tindríem una sèrie de problemes ambientals, però també de les infraestructures que tenim a l'Estany, com ara, per exemple, tots els cables i totes les boies que aguanten el camp de regates, no? Per què? Perquè creixen a alta velocitat, fan molta producció de juvenils i podrien tenir problemes d'aquest tipus, no fins i tot sobre infraestructures, sinó que creixen sobre plantes, sobre roques, etc., o fins i tot a la zona de bany. Això ja ens va passar amb una altra espècie, que és una cloïs asiàtica, va entrar a una zona de bany i ha sigut realment impossible eliminar-la. Aquí el musclo zebrat fa temps que estem treballant i gràcies a Déu que no hi ha presència de res.
Sí, aquí ara, per exemple, vingués jo amb la meva... amb un paddle surf, no?, d'aquests, i vinc de la Baells i no la desinfecto com toca, podria infectar l'Estany de Banyoles,
no? I tant
no?
que sí, i tant que sí. Està demostrat, això està demostrat amb estudis que va fer la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, amb piragües, va fer uns estudis per veure-ho i després de carregar un barco d'una zona amb larves i recórrer 80 quilòmetres, encara eren vives.
Déu-n'hi-do. Albert, el regidor de Noi Batlle d'Aigües i tot el que s'encarrega d'aquesta zona, ha canviat molt el tipus de visitant? Perquè arran de la pandèmia també aquí veu notar un augment, no?
Exacte. La gent va descobrir a l'estany de Banyoles, inclús redescobrir a nivell intern Banyoles i la comarca. Vull dir, eren èpoques que estaven molt limitats i que la gent doncs, va dedicar-se a fer recorreguts curts, que és el que estaven permès, i això va fer que molta gent ho descobrís. Banyoles sempre s'ha conegut, però arran de la pandèmia va pujar el que és el tema de visitants, i també el que s'ha comentat és un espai natural molt, molt humanitzat, el que has dit tu, no? Està just al costat de la ciutat, és molt fàcil accés, la gent pot venir a passar una tarda, no cal anar a dalt als Pirineus, als llacs de Sant Maurici, i per tant és molt senzill, cosa que facilita que sempre tinguem visitants.
Evidentment, sí, sí. De fet, ho dèiem abans, això que deies, és que tenim Banyoles, estem dins de Banyoles, però que el nucli està aquí a tocar, i això entenc que ja que hi hagi aquesta pressió humana, inevitable, no?, d'alguna manera.
Sí, vull dir, ara d'aquí on estem, a la plaça Major, per dir Rovell de l'Ou de Banyoles, són 10 minuts a peu.
Clar.
I allà on heu aparcat vosaltres i nosaltres, doncs són 2 minuts a tocar l'aigua. Per tant, doncs és totalment senzill accedir i disfrutar de l'espai.
Heu notat l'arribada d'aquests informadors ambientals? Heu notat una diferència aquí a l'espai natural d'Isqui? Qui són ells? Doncs de més civisme, de la gent potser més contenta, més tranquil·la?
Sí, sempre hi han ajudat. També cal dir que abans de que vinguessin els de la Generalitat, nosaltres posàvem educadors ambientals des de l'Ajuntament de Banyoles, perquè era quan hi havia més pressió de visitants. El que no ho fèiem era durant el període de Setmana Santa, sinó que era el període estival. Aquest any el relleu l'ha agafat la Generalitat, perquè ha fet aquesta aposta pels consorcis, i evidentment que és una ajuda extra. Evidentment hi ha la policia local, hi ha els tècnics del consorci que estan aquí, però tenir gent específica que estigui vigilant, vetllant i informant i sensibilitzant, doncs és fantàstic. A més, tal com ha dit la Maria, l'informadora, la gent és molt receptiva, perquè moltes vegades és desconeixement, no és mala fe.
I ara mateix, de fet, tenim Pallari, que és un altre dels informadors que acaba de...
Pallari està actuant aquí.
Exacte, està actuant.
El tenim al costat del carril bici i està fent fora a tota la gent. Ara hi ha tot un conjunt, mitja dotzena o una dotzena, veig, d'estrangers, perquè no són pas d'aquí.
Que s'han posat al mig del carril bici.
Caminant al carril bici.
Ara darrere em passa un home que ve amb bici, just ara mateix, i clar, doncs l'haguessin estorbat, i doncs ell molt astutament ha avisat abans, els ha fet fora del carril bici, i ells doncs ho han entès perfectament, i ara ja caminen per la zona, diguem, de sorra, que és per la que han de caminar.
Exacte. Doncs la resposta generalment és aquesta, per tant, la gent té aquesta sensibilitat, i un cop és avisada, doncs no porta problemes amb el 99% dels casos.
Aquí també tenim 21 pesqueres, no?, en l'estany, o 20 pesqueres. És que abans hi havia un dilema aquí. Hi ha 20 o 21 pesqueres? Quantes n'hi ha?
21, perquè hi ha una que és A i B.
Maria, tu estàs d'acord o no? És que hi ha hagut una discussió abans, Roger. Sí, deixem-ho així.
No, és que el tema de les pesqueres a mi em sembla fascinant, perquè no el coneixia, i fa uns anys em van convidar un dia en una pesquera. Ep. I em van explicar...
Tu tens una història, aquí?
No sé, una història personal que m'estalviaré per la ràdio.
No però, ho expliquis tot.
No es pot explicar més. Com explicaríem què són les pesqueres? Perquè són aquestes edificacions icòniques, jo diria, de l'estany de Banyoles, que molta gent, suposo, quan ve de visita les veu i potser es pregunten per la seva història i si actualment encara s'utilitzen i de qui són. Com ho podem explicar, això?
Aviam, perquè s'entengui. La pesquera, en el fons, és una concessió de l'Ajuntament amb un particular per tenir aquesta pesquera, que en el seu temps la va edificar i que és propietat a través d'una concessió d'aquesta família o d'aquesta persona. Això ve del segle XIX, quan la gent doncs, les utilitzava per venir a pescar, per venir a passar la tarda, per distreure's. Moltes vegades anava acompanyat de... Bueno, eren famílies benestants, perquè no és barat, no?, construir una pesquera, i ha continuat fins al dia d'avui. Hi ha moltes famílies que han renunciat a la concessió, l'Ajuntament les ha recuperat, en tenim unes quantes que són nostres, en propietat, totes però de concessió s'ha recuperat, i la gent que la manté, doncs mira, l'utilitza per fer un sopar, anar a passar el rato, sí. Vull dir, és, forma part del llegat sí. i la tradició familiar.
I més que són molt boniques i no fan un molt bon aspecte, sembla que envolten aquest estany que fa aquesta forma de buit, i són molt xules, la veritat. N'hi ha més grans, més petites. Sí,
exacte.
Sí.
I veure la posta de sol des d'una pesquera, poca broma, eh?
Va per aquí la teva història, Roger,
poca
potser.
Poca broma, que al vespre es complica, llavors. No? Vull dir, perquè és un moment
sí,
preciós.
Ai.
I llavors dius... Bueno, no, vull dir, és un lloc també molt romàntic, no va ser exactament el cas, però jo pensava, hòstia, és un lloc preciós. A veure, tinc una pregunta, Anna, per la Maria, que suposo que encara és per aquí.
Tant,
que
sóc aquí.
L'efecte uniforme està funcionant entre els oients, que ens demanen com són les sancions, poden ser econòmiques, i també ens diuen... Alguns impresentables, podria ser que se'ls hi prohibís tornar a l'estany de Banyoles?
No, això no, eh? Però sí que les sancions, i tant, que són sancionables, les incidències són sancionables, i tant, sí.
Què podíem entendre per una sanció, ho saps? O això ja forma
com
part més
de... Com una sanció de trànsit, podria ser, vull dir, una multa econòmica i que l'has de pagar?
Aquí ara em toca a mi, Roger.
Ah, és que, endavant.
Hi ha el RAE...
La Maria només informa.
Hi ha el reglament d'activitats de l'estany, sí. que regula els usos de l'estany, i per tant, trobar algú que està fent bany prohibit, que està fent piragua prohibida, o paddle surf, o el que sigui, doncs això ja va estipulat el règim sancionador, i després és quan l'Ajuntament o la policia, o agents rurals, depèn de la tipologia de sanció, doncs s'actua. Vull dir que està tot tipificat en aquest sentit.
Tot i així, heu dit que la majoria de vegades el 99% dels avisos, vull dir que acaben així amb un avís i que la gent es comporta i punt, que no s'ha d'arribar fins a l'hora de multar.
Sí, normalment no s'ha d'arribar aquí. I problemes greus o infraccions molt greus, doncs per sort no les tenim. I Roger, perdona, veig que t'ha agradat molt el tema de les pesqueres.
Ah, molt,
sí. I aprofito per llançar una invitació, vull dir que si mai voleu venir a fer el programa en directe, us cedirem
una
pesquera.
Ostres.
Perquè el pugueu fer, vull dir que esteu convidats i contents de que vingueu.
Doncs escolta'm, ens ho apuntem. Jo no sé si aquí a l'estudi heu estat mai en una pesquera, Mariona.
No, mai, em faria una il·lusió increïble.
Aviso que és un lloc molt romàntic.
Ens enamorarem.
No ho sé, això
de cop i volta serem una parella entre tots. Ara es porten tots els models relacionals. Podríem.
No ho sé, podríem.
Quines propostes.
Acabo de quedar una mica parada. Aleix, la millor posta de sol de Catalunya... Pot ser que sigui des d'una pesquera
sí,
i també hauries de viure.
Jo
ara que et conviden des de l'Ajuntament.
Jo crec que t'acosta. Jo m'animo molt a anar a veure aquesta posta de sol des d'una pesquera a l'estany.
És posar les banyes a la Costa Daurada, però, eh?
No, pot conviure tot.
Totalment
no,
molt
diferents. No, l'Aleix ho sent molt.
Tot és compatible.
No has dit que hi havia diversos models relacionals, ara?
Cert,
doncs
és veritat.
No li poso les banyes a la Costa Daurada.
Anna, potser sí que acabaràs el dia en una pesquera.
Ostres, és que clar, tal com ho heu deixat, potser algú m'haurà de convidar a sopar i després a veure la posta de
sempre
sol.
Sempre lliga quan surt l'Anna de l'estudi, sempre lliga.
Jo aprofito.
Potser
jo,
algun sí, banyolí o banyolina t'obre les portes a la seva
pesquera. Imagina't cada cop aquí sorgeixen coses interessants. Què?
Què tal la gent de Banyoles? Com llueix?
La gent de Banyoles és fantàstica.
Un pell perfecte.
Fantàstica, no.
Hi ha la connexió de la cosa... que s'ha posat tòrrida, estan patant les comunicacions i tot.
Ha marxat a lligar corrents, l'Anna.
Bé, Anna, moltes gràcies i res, t'esperem aquí a l'estudi, o no? Bueno, ara comprovem què li ha passat. Ara, que Anna!
De pànic. No, de cap i volta això s'ha posat lleig.
Que ha patat la comunicació,
sí,
no,
sí,
no sé
sí,
què,
sí.
Què he fet per aquí.
Les espurnes però... que han sortit, bueno, que ho han fet escolta tot.
Anna, ho deixarem aquí perquè això
sí,
ja està agafant uns nivells molt delicats. Una abraçada, Anna, i a tots
ara.
Plegats. Que vagi molt bé. Records a Banyoles.
Gràcies a tots, exacte.
Bé, passen 3 minuts a 6:15 de la tarda. Apunteu-vos.
Estem molt tontos, eh?
A anar a una pesquera a fer el programa, a veure si d'aquí, abans que s'acabi l'estiu, tenim temps. Fem una pausa i de seguida amb Víctor Navarro, que hi ha volta per aquí.
A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu. Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest estiu, protegeix-te de la calor. Beu aigua i refresca't sovint. Busca ombres o espais frescos i evita sortir al carrer a les hores de més calor. La calor pot afectar-nos a tots, però especialment als infants, la gent gran i les persones vulnerables. Tinguem-ne cura. Pla Clima. Ajuntament de Barcelona.
He vist milers d'Evelyns, però mai n'he vist una com tu.
necessitem que ens ajudis. El meu món ja ha arrelat un gran mal i ha començat a sembrar el caos pels diferents universos. Fa anys que busco una persona que pugui desafiar aquest gran mal.
Avui vaig a Bòlit, no tinc temps d'ajudar-te.
Tot alhora, tot arreu. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Jo? Combatre els ogres? Però què dius, avi?
Fantasia, història, contes, màgia, descobriments, amistats...
Soc Cristòfor Colom, el figura que va descobrir Amèrica.
Els caps de setmana d'estiu, amb Catalunya Ràdio, gaudeix d'una selecció del més destacat dels podcasts del Super 3.
Em dic Lola i vull saber què he de fer si em frustro.
Els dissabtes i els diumenges, tant les 7 del matí, la 1 del migdia, com les 3 de la tarda, són un bon moment per escoltar un programa en família.
D'aquí uns mesos comencem l'institut.
A l'estiu, siguis gran, petit o mitjà, descobreix la selecció de podcast del Super 3.
Més informació a catradio.cat. Les tardes d'estiu passen volant a la tarda de Catalunya Ràdio.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Això és l'estiu, la mar salada, la pell morena, això és l'estiu.
A Catalunya Ràdio.
Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. Aquell petoso de les estrelles, de cop em lius.
La tarda d'estiu.
Que això és l'estiu, tens algú magnètic enganxat als teus petons. Algú magnètic enganxat als teus petons.
Amb Roger Carandell.
Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena, això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em dius que això és l'estiu.
Un altre dia amb la flashy i se'ns ha passat la tarda. No sé ni com ens ho fem, però ens ha sortit anar de banca.
6:45. Fireball. Víctor Navarro, molt bona tarda.
Bona tarda a tots, presencialment.
T'haig de dir que molta gent em segueix comentant un dia que vas explicar pels micros de Catalunya Ràdio que tu agraïes quan hi havia retencions a l'AP7 perquè aprofitaves per petar la xerrada amb el cotxe del costat.
Això és cert, sí, sí. Me'n recordo, sobretot, en els moments pre-Sant Joan. Saps les comitives de cotxes que van cap a per la Revetlla de Sant Joan? I llavors recordo allà parats, o sigui, xerraves d'un cotxe a l'altre, era brutal. Brutal. I baixaves, i hi ha gent que baixava del cotxe. Si estava tot parat, baixava.
Això llavors, no es pot fer, eh? Això és
jo no, jo mai he baixat.
Tu des de dins, eh?
Perquè sí, perquè les motos sí que passen. I llavors, clar, si tu estàs allà al mig, i llavors allà patava la xerrada, trobaves algú, no sé què. També amb cartells al cotxe. Això ja ho vam fer amb amics. Perquè hi havia un cotxe de noies i nosaltres érem nois. I llavors primer va ser saludar-nos. I tots anaven com molt lents. No estàvem parats, però anàvem lents. I llavors saluden, contesten i tal. Elles ensenyen com el mòbil, com a l'Insta. Sí. Nosaltres l'Insta. Jo sempre porto el cotxe, sempre s'ha de portar, a més de l'armilla i el triangle i tot això, s'ha de portar sempre una llibreta i boli, que és més important encara. Llavors tu apuntes allà, apuntaves en gran l'Instagram i posaves allà contra el vidre. I llavors, així passaves l'estona, sí, 15 minuts d'autopista, així.
I escolta'm, i això Insta... crec que funciona perquè conec el cas d'una noia que ella anava tranquil·la, sola, per la P7, la va avançar un cotxe que hi havia dos nois, i el copilot li va començar com a gesticular i hi-hi, ha-ha, ella va correspondre també amb un somriure, i ell li va apuntar, crec que amb una llibreta, li va dir, dona'm el teu mòbil.
No! I ella
que estava receptiva joanera, no sé de quina manera, li va dir el mòbil.
Home, li devia fer per senyes, perquè una altra cosa...
Suposo que amb els dits fas una fent 4, 6... Bueno, clar, sense deixar però volant els 6, és delicat 6,
7,
de fer.
1, 8, 1, 9, ja...
Total, que ell la truca. I els cotxes circulant de costat. Un perill.
Que maco, allà
parlant. Una cosa absolutament romàntica.
Mans lliures, això?
Sí, sí. I es passen una hora xerrant a dintre del cotxe.
Estirà.
Total, que ell li demana si volen quedar un dia. Ella li diu que sí. Es converteixen en parella. I va ser una relació que ja s'ha acabat, però de 2-3 anys, tranquil·lament. I es van conèixer a l'AP7 en circulació un al costat de l'altre.
sembla molt fort. Des de Tortosa fins a Roses, tu imagina tot el trajecte vas parlant.
Parlant.
Tota l'estona.
I de costat, nervos mirant.
El meu somni sempre ha sigut lligar en un semàfor amb un motorista. Em fa gràcia aquesta situació, perquè tots els motoristes amb el casc semblen guapos.
Que s'aixequi el casc, no? Allò...
Clar, llavors tu pots imaginar-te la cara que vulguis. Una mica l'efecte mascareta quan la pandèmia...
Però tu en cotxe passes caminant, com seria?
No, jo en cotxe.
Tu en cotxe et pares al costat, no?
Exacte.
Seria un Mario Casas, de sobte.
Sí, és un efecte de 3 metres sobre el cielo, sí. Gravíssim.
És que són com meravelloses aquestes històries d'amor, sí. Que no és amic d'un amic o un conegut, sinó... de moments de trobades fortuites, sí, sí. Amb autèntics desconeguts, que acabi vent-hi una relació. Si algú ens ho vol explicar, 93-201-7474, i ho escoltarem molt atentament.
Línies obertes.
Perquè estem molt romàntics avui. Víctor, de seguida parlarem del cas Íñigo Martínez, que ens explicaràs sí. Tots els detalls de la seva marxa del Barça, i ens interessa molt la seva nova vida, com s'organitzaran, i si ha viatjat amb tota la família. Tenim pendent també el cas Jana Fernández, la jugadora del Barça, que si marxa serà un drama.
Encara no s'ha superat el d'Íñigo. I ara
ens surt amb el tema de la Jana, i llavors et demanarem també pel tema Ter Stegen al Gamper, que suposo que hi vas anar a treure el cap.
Sí, a treballar, sí, sí.
Molt bé. Abans de tot això, però, una de les notícies d'aquestes últimes hores que passa per Can Ronaldo Rodríguez.
Queridas, vuelvo a Netflix. La vida me ha llevado de nuevo a cambiar de país.
Aquestes últimes hores, Georgina Rodríguez, la parella de Cristiano Ronaldo, ha compartit a Instagram una foto que ha circulat per tot el món, que llueix un pedrusco gegant. Vaja, que li ha demanat matrimoni a ell.
Sí, que si podeu vosaltres recuperar... Busqueu a l'Instagram de Netflix, la compte de Netflix Espanya, que acaben de penjar un vídeo del moment en què parla la sèrie Georgina.
Ah, busquem-ho.
Perquè li diuen les amigues, perfecte. Que crec que està ella amb el jet privat volant, i li diuen les amigues en plan, no t'ha demanat encara matrimoni. I ella diu, no, m'ho diu molta gent. I surt Cristiano parlant de que algun dia, dius, al mil per mil, li demanaré matrimoni. Doncs ara ja ha passat. No sé si... Mira, ja el tenen.
Ara el posarem, però he estat llegint alguns articles que parlen d'un diamant descomunal, jo no hi entenc, però és que realment crec que li ha de pesar la mà, perquè és molt gros. Crec que no ha de ser pràctic.
Ocupa 3 dits.
Bueno, 3 dits, que realment no, hi ha coses que no pots fer. De 45 quilats, parlaven alguns diaris, i no es posaven d'acord amb la forquilla del preu, que parlaven d'entre 3 i 6 milions.
Exacte, sí. No, però,
una forquilla molt oberta.
Ja, clar, però ja és clar. Bèstia. El mínim són 3 milions. Clar, està bé, doncs.
El mínim.
És el que esperaves, també, d'aquesta petició de mà. Esperaves això. Vull dir, de Cristiano Ronaldo tu esperes que li demani, dins de la seva vida de luxe, esperes que li demani amb un anell hiper mega car, o sigui, caríssim.
Una relació de 9 anys, ja, aquests dos.
Es van conèixer a Madrid, quan ell era al Real Madrid, i hi ha la història de sempre, de si és veritat, que es van conèixer a una botiga, de Louis Vuitton, si no, on es van conèixer.
Joan de Comarruga, molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, la teva història d'amor, que entenc que neix fruit d'una trobada fortuita?
Sí, es pot dir que sí, perquè, bueno, jo estava fa 10 anys ingressat a l'Hospital Clínic per una malaltia i, bueno, pues, em vaig enganxar amb una sèrie de TV3 que es deia La Riera i, bueno, cada dia, cosa que normalment no podia fer perquè jo treballava matí tarda i no, al migdia no podia veure la tele. I mirant per Facebook pues, vaig veure que hi havia un grup de seguidors d'aquesta sèrie que organitzava un dinar. Quasi tot eren dones, però bueno. Uh-huh. I m'hi vaig presentar al dinar. I allà vaig conèixer una dona molt divertida, molt simpàtica, molt guapa. I mira, una cosa va portar l'altra i mira, i ara és fa 3 anys que ens vam casar i fa 10 anys que estem junts.
Em sembla meravellosa la història, Joan. I dius, una cosa va portar l'altra. Però aquí, diguéssim, el que a mi m'interessaria és el primer pas, qui el fa? Perquè pel que expliques, tu arribes... i ja la detectes, i ja t'agrada. Llavors no sé si això va ser recíproc.
Bueno, ella ho nega, però ella sempre va ser la primera que em va demanar el telèfon, no? Però sí que és veritat que jo vaig ser el que vaig proposar trobar-nos sols ja fora de l'àmbit, diguem, dels seguidors de la sèrie. I allà, pues mira, pues ja havíem parlat molt per WhatsApp, però jo volia veure-la en persona i, bueno, i ja, al cap d'una setmana ja estàvem vivint junts. I d'això ja fa... El març que ve farà 10 anys. O sigui, ja estem superbé. La veritat és que... I dono gràcies pues, a la malaltia, que si no hagués sigut per la malaltia no l'hagués conegut.
Clar, és que tu, en aquell moment, vull dir... No t'ho esperaves per enlloc que aniries a aquesta trobada i coneixeries algú. Vull dir que no ho estaves buscant, allò quan menys t'ho esperes, que diuen.
Es coneixia virtualment, però qui m'anava a dir que hi hauria aquella connexió, no? I clar, jo llavors tenia 50 anys, que jo ja pensava que amb 50 anys ja estava divorciat, jo no trobaria res, no? Però, mira, mai se sap. I més enamorat que d'adolescent, ja t'ho puc assegurar, eh? Una tonteria a sobre que no vegis.
M'encanta. Joan de Comarruga, moltes gràcies per la teva història d'amor. Que vagi molt bé. Dóna-li records.
Gràcies. A part vostra.
Una abraçada. 932017474, si algú també es vol explicar la seva història d'amor, això sense preparar-ho, però bé, com que aquí...
Línies obertes, sisplau, tota la tarda.
Absolutament obertes.
Fins la nit, així.
Perquè jo he notat que en aquest equip la gent està demanant viure alguna història d'amor d'aquestes que no t'esperes. En un semàfor, deia la Mariona...
Però tenim a mig equip casat. Mira, sí, l'Anna l'altre dia va descobrir que era parella de fet en directe.
I l'altre mig no.
I l'altre mig no.
Exacte. L'altre equip absolutament obert a l'amor. A veure, crec que tenim aquest fragment que ens demanaves, Víctor, de Netflix, que ha compartit el moment que parlen del matrimoni, la Georgina i en Ronaldo.
Vamos a hablar de una cosa. ¿Os acordáis de
la boda? ¿La boda?
No. Esta una organización boda, depende de mí, ojalá.
En Castillo te mandaron como que... una empresa de organización de matrimonio.
De bodas.
Sí.
Si te digo la verdad, tampoco creo que cambie mucho nuestra situación porque me siento muy amada. Tengo lo más importante con Cristiano, que son nuestros maravillosos hijos y el amor de él que tengo todos los días.
¿Qué va? Si ya no tengo espacios para anillos. ¿Te acuerdas ese año que ya hacía así y decía que me había pedido matrimonio?
Siempre están con la bromita de la boda y la boda pa' cuándo. ¿En qué momento Jennifer López sacó esa canción del anillo pa' cuándo? Que anda, que no me la han cantado. Y bueno, es que es algo que no depende de mí.
Y yo le digo siempre, cuando der el click, como pasó muchas cosas en nuestra vida, ya los dos saben lo que me estoy refiriendo, que puede ser en un año, como puede ser en seis meses, como puede ser en un mes. Estoy seguro 1000% que eso pasará.
Vamos a hablar de una cosa.
Víctor, el tema del matrimoni sobrevolava la parella, però ell havia de fer el clic.
Exacte, sobrevolava mai, m'havia dit, perquè estan tot el dia en jet privat, però no arribava, i al fi han aterrat la petició, i ha arribat aquesta... Bueno, no tenim data ni res, però serà una boda, t'imagina't si era qui es va casar, el Jeff Bezos allà a Venècia, i Georgina voldrà mínim allò, segur. O sigui, si ell va clausurar tot Venècia, aquí, un altre lloc, no sé, Saint-Tropez, qualsevol lloc, o tota la Costa Brava, no sé.
I em pregunto si faran una nova temporada també, no?, del sí, reality sí. De Netflix, i gravaran tota la boda pel reality.
Bueno, és la temporada que... O sigui, si ja ha sigut un èxit el reality de Netflix, bueno, tota la gravació, la docusèrie, t'ho imagina't, la temporada com a tal ha de ser aquesta, la preparació de la boda i la boda.
Deuen estar gravant ja.
Segur.
Vull dir, és que segurament deuen haver aprofitat demà, que tot. La petició demà deu estar gravada amb 4K i 25 càmeres.
Per tant, no sabrem com ha anat aquesta petició demà fins que surti a Netflix.
Oh, quins nervis!
És més que probable.
Sí, la vida real és Netflix en aquesta parella i l'altra és una cosa que veiem a posteriori.
Tot és de cara al públic. Res passa dins d'aquella casa, jo crec.
Dic, per cert, molt tradicional, perquè ella deia com que esperava que fos ell. Ell havia de fer el pas, el clic.
I així ha estat, i li ha demanat... Jo crec que serà la propera temporada tot el tema de la petició demà, preparació de la boda i demés, i ja l'altra temporada ja seria la boda i una de mel.
No, hem d'esperar massa.
Bueno, estarem pendents...
S'ha d'alimentar
que... Netflix. Sí, 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 i pendents d'aquest casament, que té pinta que serà dels més cars de la història, això. I que sí, sí. Vendran a tot
a Madeira, arreu. Potser, a casa d'ell, no sé.
Passem un moment per Can Barça. Perquè ja fa dies que entre una cosa i una altra el tema està mogudet. Una de les coses que han preocupat a molts habitants d'aquest país, entre ells la Mariona Córdoba, que està molt pesada amb el tema, és un tema que ningú es veia venir i que ens va sorprendre, jo crec que va ser això divendres al vespre, que va ser quan Íñigo Martínez, o si més no, quan es va fer públic que l'Íñigo deixaria de ser jugador del Barça.
Gràcies, Barça. Hoy me despido de este club que ha marcado mi vida. Defender este escudo ha sido un honor y una responsabilidad que he asumido cada día amb orgull y compromís. He viscut un somni.
Què ha passat aquí, exactament?
Des del primer dia hasta l'últim...
A veure, és que clar, fa una setmana, el dimarts passat, era jugador del Barça i ningú sospitava res. De fet, estaven de dia lliure perquè acabaven d'aterrar de la gira asiàtica. Doncs què ha passat? Primer, que hi ha una oferta de 20 milions d'euros, és evident, o sigui, hi ha una, o sigui, van marxar a l'Aràbia Saudita, a l'Al-Nassr, un equip dels més importants, o el més important, on juga Cristiano Ronaldo, de l'Aràbia Saudita, i que juguen a més a la capital del país. I és evident que és un tema econòmic, primer. Però després també que ell i ella el que explica és que ja no es veia per jugar tots els partits d'una temporada de titular, aguantar aquest ritme d'entrenaments, ja no es veia.
Perquè quina edat té l'Iñigo?
34 per 35, si no vaig dir.
Però en Lewandowski, que en té 37 o 38?
El Lewandowski en fa 37 aquest mes d'agost.
I ell no? Sí que es veu en cor, no? El Lewandowski?
Sí. Bueno, sí, va marcant gols, sí. Però
té 34 anys.
34 anys.
Els no? Ha fet aquest maig.
Doncs mira, i Lewandowski en fa l'agost, queden uns dies, 10 dies deuen quedar. En fa 37. I doncs és una decisió econòmica, és evident. Per això
I va allà a retirar-se, entenc.
I va allà a retirar-se, sí, sí, sí. I a més, va ara, que tenen tres fills amb la Nerea, amb la seva dona, i el fill ha nascut, o sigui, són dues nenes i han tingut un fill que va néixer ara, al mes de maig, vull dir, o al mes de març, no sé. Aquest any va néixer, o sigui, és molt petitó i marxa amb la família allà.
I la Nerea, què en sabem?
Doncs ella, o sigui, és veritat que la vida privada, ara està buscant coses abans de venir aquí i de llegir del diari Vasco que explicava la lluna de mel el 2017 quan es van casar, van anar a Tailàndia, però és molt discreta la parella, tampoc és que sigui, ella és molt discreta, no és una parella de, no és com Lewandowski, vull dir que és tot una celebritat a Polònia i aquí ja. Doncs és molt discreta, però marxar amb la família, ella és molt familiar, moltíssim, o sigui, Íñigo i la seva família sempre van junts, de la mà, tota la família, i allà aniran, a l'Aràbia Saudita, però és un any, més un altre opcional, estaran màxim dos anys allà.
Però quant temps portava el Barça, ell?
Portava dos anys, aquí.
I és a dir, em sembla molt bé, però...
I tenia un any més de contracte.
És com que la gent se l'estima molt i portava moltíssim. Només dos anys?
Se l'estimen, no tant com a Cubarsí, però està l'esglau de sota de Cubarsí. O sigui, se l'estimava molt més que altres jugadors que porten més... Bueno, no cal posar exemples, però més que altres jugadors que porten molts més anys. Però se l'estimava moltíssim perquè...
I com t'ho expliques, això? Perquè és un noi encantador.
Perquè és basc, a més a més, jo crec.
I perquè és molt guapo, no?
Sí, és guapo, és basc.
Hòstia, és que és un tio guapíssim, fa molt per casa.
Exacte.
He sentit a dir molt, això.
Sí, no, i el sentiment que tenia, un sentiment culer que semblava que fos de la Masia, gairebé, és veritat, i cap a Catalunya també, vull dir, semblava que portava tota la vida aquí. Bueno, marxa, és veritat que ja va marxar de la Real Societat a l'Atlètic Club, vull dir, a un equip rival que normalment no es fa, normalment. I ja ho va fer, vull dir, quan ha decidit alguna cosa per la seva carrera ho ha tingut claríssim i ho ha decidit i ja està, sense tenir en compte res més, vull dir, és un jugador valent en aquest sentit. I després va passar al Futbol Club Barcelona, que portaven anys intentant-lo fitxar, i ara marxa a l'Aràbia Saudita, doncs és així, valent. I marxa, és veritat que potser el seu rendiment aquest any ja no hagués, o sigui, no era el de la temporada passada, perquè Flick exprimeix allà els jugadors al màxim i jo crec que alguns aquest any ja veurem com baixa una mica el nivell.
Parlant de possibles comiats, en aquest cas és segur ja que la Jana Fernández, jugadora també del Barça, pot abandonar el club?
Sí, bueno, si hi hagués... Estan en els papers amb els temes burocràtics, perquè marxar ja a Anglaterra, la lliga anglesa, però si hi hagués algun problema amb alguna cosa burocràtica, potser no. O sigui, potser es trencaria, però sí, marxarà, i té 23 anys, marxa des del 2018, que va debutar amb 16 anys al primer equip del Barça, ha estat al primer equip, no era titular, en Pere Romeu, és veritat, o sigui, no és una jugadora titularíssima, on va, li prometen ser titular, i evidentment li pagaran més que aquí.
No era titular, però és una jugadora, tinc la sensació, com de les més estimades de la plantilla, sí. No? A Instagram, a moltíssim, TikTok, veus que molta gent la segueix.
I per la vida que feia amb les companyes. A mi és de les que sempre comentàvem aquí, el que no sortia, de les que sempre sortia a les fotografies, amb totes elles, quan estaven per Gràcia, els encanta el cafè, anaven a prendre cafès i penjaven mil i una fotografia juntes, els plans que feien per Barcelona, ciutat, tot.
Sí, I últimament havíem vist que havia fet plans amb l'Alexia Putellas, que jo crec que aquí hi ha una molt bona amistat, perquè diria que va ser el mes d'abril o el mes de maig que van viatjar juntes a Londres, que van anar de concert, ara no recordo, van a veure Beyoncé, jo diria. Van a veure Beyoncé a Londres, totes dues juntes. Per tant, aquí hi ha bona relació.
Molt bona relació, sí, era una de les defensores, a més, del vestidor d'Alexia Putellas. Sempre es deia que eren... O sigui, Jana admirava i admira Alexia Putellas, eren amigues, i a més era de les que defensava sempre la doble pilotador. Doncs marxa. A més, que aquestes sortides ara és que costa però d'assimilar, perquè ningú s'ho imaginava, i a més perquè la plantilla del Barça és supercurta, la del primer equip femení, queden 17 jugadores del primer equip. Vull dir, no és que s'obrin jugadores i que, per tant, la gent saps que ha de marxar. No s'obren. El primer equip del Barça masculí, mira, encara hi ha posicions on hi ha molts jugadors, però el femení no.
Vas anar al Gamper.
Vaig anar al Gamper.
Una mica desengelat, no?, en aquell sí. camp, amb 5 o 6.000 persones només.
Una mica desengelat. Teníem, això sí, bueno, jo tenia just davant a Nicki Nicole, a quatre fileres davant, amb Bizarrap, i amb Eloisa, la millor amiga de Nicki Nicole.
S'ho van passar bé o estaven més pel mòbil que pel partit?
No, es van perdre, hòstia, això sap greu, es van perdre el segon gol, el de la Minya Mala, la segona meitat. Bueno, es va perdre quasi tota la tribuna i la zona VIP perquè estava tothom al càtering, havia començat de la segona meitat i fins al minut 3 o 4 no van sortir i la Min va marcar i llavors, jo no sé si li va dedicar o no, però clar, quan va marcar la Min, recordo que vaig mirar i dic, ostres, no està. Clar, en teoria són parella. I va sortir i llavors surten de part de dins de la zona VIP i surt Nicki Nicole i es pregunta, es queda mirant així preguntant a gent en blanc qui ha marcat i era la Min. Mm. Estava just celebrant.
Mariona, tens un dubte sobre aquest tema?
Sí, sobre aquest tema hem vist una fotografia de la Min Jamal sortint, no sé si del vestidor o d'on sortia, però es veu al fons de pantalla del seu telèfon i es veu una fotografia, o el que sembla una fotografia, de Nicki Nicole.
Sí, sí, és així. És així, de fet.
Per què rius?
A la gira asiàtica, la conya entre la plantilla del Barça era que la Min Jamal tenia de fons de pantalla Nicki Nicole.
Però qui és Nicki Nicole?
És una cantant argentina que també ha col·laborat amb Bizarrap en una Bizarrap Music Session.
Quina edat té?
Té 24. Es porten, crec que 4 anys, diria. Uh-huh. I és curiós, si més no, no sé si estava manifestant el fet de dir vull lligar amb la Nicki Nicole o era una cosa que ja ve de llarg.
Ja ve de llarg. O sigui, a la festa seva ja van anar Nicki Nicole, ja es coneixen.
I també hi va aparèixer una fotografia de la Min Jamal amb un petó a la galta marcat amb pintallavis.
Sí,
no?
Però allò és veritat que crec que va sortir Eloisa dient-li a Javi Hoyos que s'havia sigut... No sé, era com... O sigui, al principi intentaven enredar una mica de no ha sigut... I que havia sigut l'amiga, una conya o la mare, no sé què. I hi havia una història allà, però en veritat...
Però que has donat per fet que, sí, que sí, podrien sí. ser parella.
O que són, sí, sí.
O que són. I des de quan, això?
No ho sé.
I no és una
Eivissa,
cosa que diguem...
El que uneix les Balears...
Però si a Eivissa van passar per allà no sé quantes dones...
Bueno, ella es va fixar amb la Nicki Nicole.
Jo crec que es coneixerien a una breja o alguna cosa. Mira què et dic, jo crec que alguna cosa així. Jo crec.
Que bé va el condicional.
No, és que no sé, no sé on es van conèixer, però evidentment a la festa de la Min ja aniria com a primera dama, és que no sé com dir-ho, vull dir, és que clar, no sé en quina condició.
Per tant, ja coneix també el pare de la Min Jamal, segurament Nicki Nicole.
A Hastel Harnus, a la mare sí, perquè estaven a la mateixa filera.
Imagina't.
Sí, estava Bizarrap, Nicki Nicole, Moja, el Soja, i estava la mare de la Min.
I
després
saludar?
El marit de la parella de la mare. Bueno, es van aixecar, clar, per passar la mare s'havien d'aixecar, llavors ja parlaven allà en el moment s'aixecaven perquè parlés molt educada ella.
Jo crec que tens més informació de la que ens dones, però tindrem temps de parlar-ne aquests dies. Víctor Navarro, moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Que vagi molt bé.
A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu. Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Em plou a dins, de Judit Nederman i Pau Figueres.
El mar es vora les petjades.
Trobaràs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Si a l'estiu et mous amunt i avall, aquí o a l'estranger, el teu cotxe hi poden sonar...
L'última hora de l'actualitat esportiva.
El tot costa.
Univers MotoGP.
El Barça reservat.
Ràdio Volta.
El Girona reservat.
Les històries de rècords.
No perdis ni un minut de l'actualitat esportiva i tampoc els nostres podcasts amb l'aplicació mòbil de Catalunya Ràdio. També mentre condueixes.
A l'estiu, l'app de Catalunya Ràdio circula amb tu.
La primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Els esports... Aixequen passions a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a partir de les 7 de la tarda, tot costa, amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga, l'Eurobàsquet masculí i les principals competicions esportives.
Aquest estiu viu el millor esport amb Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 3 al 22 d'agost trobareu la millor música clàssica al 45è Festival de Torroella. amb la participació de les musicians de Louvre, la Camerata Salzburg amb Janine Jansen, Andra Schiff, Serena Sainz, Leonidas Kavakos i Vespres d'Arnadí, entre altres. Més informació a festivaldetorruella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Del 18 al 24 d'agost, el Festival Es Dansa de les Preses celebra la 43a edició amb una proposta on la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen en un festival per viure els 360 graus de la dansa d'arrel tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. La tarda d'estiu. Amb Roger Carandell. You've got the right to please me, everybody knows. Catch me or I go.